Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
No va poder declarar a finals de juliol per les altes temperatures dels jutjats, però ho farà el 12 de desembre. Aquesta serà la data en què l'alcaldessa Marta Ferrés declararà com a testimoni en el cas Mercuri. Serà la peça que investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació del contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries a Esmatxa. És el més lucratiu de l'Ajuntament. A part de l'alcaldessa, també declararan l'exalcalde Joan Carles Sánchez i l'exgerent d'Esmatxa, Carlos Callejo. L'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, José Antonio López, explica per què se'ls ha citat.
Es vol citar ells tres per veure exactament quin coneixement tenien ells concretament dels fets que s'estan tramitant a la causa. I ells el que es demana és veure si exactament tenien un coneixement cabal de la situació dels fets que s'estan enjudiciant o no. Bàsicament és això. Estan citats en qualitat de testimoni els tres.
Ferrer sempre ha explicat que està disposada a col·laborar amb la justícia en tot el que sigui necessari. És una de les notícies del dia d'avui, dilluns 18 de novembre.
Titulars.
Veïns i comerciants dels voltants de la discoteca La Nit, al carrer Sant Quirze del centre de la ciutat, es queixen dels clients del local. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Han encetat una campanya per denunciar els sorolls que genera l'establiment, així com baralles quan es tanquen les portes i brutícia a la via pública. L'Ajuntament es compromet a posar fil a l'agulla i regular el sector de l'oci nocturn que ha revifat el centre de Sabadell amb diversos locals.
El Banc dels Aliments busca voluntaris per la nova edició del Gran Recapte.
Serà aquest cap de setmana i necessiten 150 voluntaris més per poder garantir la recollida solidària d'aliments a la ciutat. El delegat del projecte a Sabadell, Ferran Escala, apunta que sense voluntariat no hi ha solidaritat.
Sense voluntaris no hi ha gran recapte, evidentment, perquè s'ha demostrat que hi ha botigues que no hi ha hagut voluntaris sinó aquest any, altres anys, i no s'ha recollit res.
En campanyes anteriors s'han arribat a recollir 93.000 quilos d'aliments.
I en esports, el Sabadell obre escletxa amb els seus perseguidors després del tercer triomf consecutiu a la nova Creu Alta.
Per 2-0 es va imposar ahir l'equip per l'equinat al Nàstic, el que va provocar el cessament del tècnic tarragoní Xavi Bartolo, substituït per l'ex del Sabadell, Toni Saligrat. A partir de les dues del programa Hotel Suís, analitzem l'actual moment del conjunt entrenat per Antonio Hidalgo, ara 4 punts per sobre del cinquè i primer equip que no faria playoff.
Tot seguit ampliem aquestes notícies amb Roger Benet, a les vies de
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passen 3 minuts de 2:15. Repassem l'estat dels serveis. Avui el dia està tapat a Sabadell, 13 graus de temperatura. En Xevi Soler ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs poc a poc el temps es va estabilitzant i aquests intervals de núvols que hem tingut a estones abundants durant aquest matí aniran a menys al llarg de les properes hores. Malgrat això, no descartem encara algun ruixat residual en el que és el litoral i perilitoral de Barcelona. Però, insistim, al llarg de les properes hores la nuvolositat anirà minvant i el cel quedarà bastant serè en el conjunt del territori. Tot plegat acompanyat d'una temperatura que en general serà similar a la d'ahir o fins i tot una miqueta més baixa, per tant ambient fred encara al centre del dia. De cara a les properes dues jornades, temps força estable, força assolellat també en el conjunt del territori, amb glaçades febles a primera hora del matí i amb una clara, doncs, clar ascens de la temperatura, sobretot a partir de la jornada de dimecres. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir que un dia més algunes línies d'autobús han de circular desviades per l'acampada d'estudiants a la plaça Universitat de Barcelona. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. De moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
I pel que fa a l'estat del trànsit, trobem que entre Sant Cugat i Rubí hi ha 3 quilòmetres de retencions cap a aquesta última ciutat. També trobem a la demarcació que hi ha retencions a la C-17, 4 quilòmetres en els dos sentits a l'alçada de Montcada, 6 quilòmetres a l'alçada de Centelles i 7 a Mollet, per tant una via complicada per circular avui al matí. Pel que fa dins de Barcelona, el trànsit és molt fluid a les seves principals vies de circulació.
La notícia del dia.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, es declararà com a testimoni del cas Mercuri el pròxim 12 de desembre. Ho farà per la peça 28 de la causa, que investiga presumptes irregularitats en la concessió del contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries a Esmatxa. Ferrés havia de passar pels jutjats de Sabadell el 23 de juliol passat, però la declaració es va anul·lar pels problemes de refrigeració de l'equipament.
A més de l'alcaldessa, també estan citats com a testimònics l'exalcalde Joan Carles Sánchez i l'exgerent d'Esmatxa, Carlos Callejo. Tots tres hauran d'aclarir si coneixen detalls del procés d'adjudicació del contracte més costós per la ciutat. Segons la jutgessa instructora del cas, Esmatxa i el Partit dels Socialistes constituïen un grup organitzat amb la finalitat d'obtenir beneficis econòmics i tractes de favor. L'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, José Antonio López, confia que aquestes citacions seran les últimes del procés d'instrucció de la peça 28.
És una peça que, bueno, s'ha anat citat més gent, però exactament jo espero que una vegada fetes aquestes declaracions les labors d'instrucció ja quedin bastant avançades i es pugui tancar la instrucció i portar-ho a judici. En cas que es tanqués la instrucció, després d'aquestes declaracions, podríem perfectament ja donar la instrucció per tancada. Llavors, el jutjat donaria tant a l'acusació particular com al Ministeri Fiscal un termini de 10 dies per fer l'escrit d'acusació i després les defenses. Ja dependria una miqueta del que trigui el jutjat en fer la interlocutòria de conclusió d'instrucció i apertura de judici oral, que seria el que potser podria trigar una miqueta més.
El portaveu del govern municipal, Pol Gibert, recorda que l'alcaldessa compareixerà com a testimoni i apunta que col·laborarà amb la justícia.
Com a govern, poc afegir, diguem, és una... l'alcaldessa com a testimoni, com a tal, doncs, afegirà el que faci falta per aclarir el que pugui sobre aquest cas que fora temps ha fet anar a la ciutat.
En aquesta causa s'han citat una vintena de persones, entre elles el propietari del grup Vendex, Gervasio Ronaldo, i el gerent actual d'Esmatxa, Eugenio Díaz. Les declaracions de Ferrer, Sánchez i Callejo arrencaran el 12 de desembre a les 10 del matí.
I encara en matèria judicial, sort racisme, excepte el cas d'Eric Peny, el jove sabadellenc a qui no van deixar entrar a la discoteca Waka Sabadell. Amb el seu cas, el local d'oci nocturn de Sant Quirze ja té 9 querelles obertes per presumpta discriminació racista, 5 de les quals obertes aquest any 2019. Recordem que a Peny no se li van exposar els motius pels quals li negava el dret d'admissió i tan sols va rebre un comentari burleta sobre els seus cabells. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Uns fets que va denunciar a través de les xarxes socials i que ara passarà a mans de la justícia. El Departament d'Afers Socials de la Generalitat també ha expressat la seva intenció de portar la discoteca a la Fiscalia. Un moviment que determinarà com evoluciona la denúncia de Peny a través de l'entitat Sos Racisme. Ho ha explicat avui al programa El Cafè.
Llavors és el que estem valorant, si anirà per via administrativa o per via penal. És el que hem de veure encara. Depèn, perquè per la via penal a la discoteca no acabaria sense passar-li res. És que el que sol passar és que no es posen denúncies contra el local, es posen denúncies contra els porters, la gran majoria de vegades. Perquè, clar, tot el món pensa que els porters són els que diuen, vale, tu passes i no. Però al fi i al cap, els porters simplement són manats. El jefe, diguem, que aquesta discoteca és qui mana. És qui diu, vale, podeu deixar passar aquest tipus de persona i aquest no.
Peny també ha explicat que s'ha implicat en la campanya Pareu de parar-me, que vol acabar amb les identificacions discriminatòries a les persones racialitzades.
De fet, tenim una mica un moviment, diguem, que estem fent amb Centre Irídia i Sos Racisme, que es diu Pareu de parar-me. I animem a tot el món que vulgui posar la seva denúncia, que ho faci. Perquè el tema és que són 9 denúncies, però és que casos hi ha molts més. De fet, aquest cap de setmana els va passar a 2 nois, que jo he estat parlant amb ells perquè posi la denúncia.
Els casos de discriminació en establiments estan penats amb entre 1 i 4 anys d'inhabilitació pels locals comercials.
Els veïns del carrer Sant Quirze han encetat una campanya per denunciar els problemes que suposa el local d'oci nocturn La Nit, obert des del 5 de juliol passat. Els impulsors de la iniciativa alerten dels sorolls i incidents que es produeixen de matinada en aquest carrer del centre arran de l'activitat de l'establiment. Per això han fet arribar a l'Ajuntament de Sabadell i a la síndica municipal de Greuges el seu malestar perquè hi busquin una solució. En cas que no es resolgui, no descarten portar el seu cas als jutjats.
El problema, segons els veïns, es concentra des de dijous fins dissabte. El soroll, els incidents i les baralles serien la tònica general des de l'obertura de La Nit. Els veïns respecten que els clients vagin a consumir al bar, però assenyalen que quan aquest tanca, la situació es torna conflictiva. Una de les veïnes, l'Eva, i l'impulsor de la campanya, Francesc Colomer, no entenen com s'ha atorgat una llicència d'oci nocturn en un bar situat entre cases.
El bar potser podia conscienciar, però tu no li pots dir a la gent que camini. És absurd. El que penso que el que no pots fer és buidar tota una zona de la unitat hermètica d'oci i posar un local de música en viu enmig del centre. envoltat de simplement vivendes, perquè aquí, a part que hi puguin haver botigues, hi ha vivendes, moltes, encara que no ho sembli. Crec que això no s'ha pensat. El que donar la llicència només caldria que es passegés una mica abans de donar les llicències. L'únic que haurien de fer és passejar-se a diverses hores del dia, inclús al cap de setmana, i podríem valorar l'impacte que pot tenir aquella llicència.
Els d'aquí estem molt enfadats, estem molt disgustats de que deixin les autoritats de l'Ajuntament, deixin posar un bar d'aquestes classes, cobren de les 12 de la nit fins a les 6 del matí. Home, per favor, són hores de dormir i de descansar, perquè n'hi ha molts que van a treballar i escolta, no poden dormir durant tota la nit, perquè crits els que vulguis, eh?
Des de l'Ajuntament asseguren que ja estan treballant en una nova ordenança per regular l'activitat dels locals d'oci nocturn al centre de la ciutat, ja que el problema, diuen, no només es registraria el local la nit. Ho ha apuntat aquesta emissora el regidor de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez.
Sabem que és un problema molt gran, el que s'ha derivat del tancament de la zona hermètica i que està fent una deriva cap a la zona centre, i hem d'actuar en conseqüència, i per això estem estudiant els diferents aspectes dintre de les ordenances, tant a través de l'ordenança de convivència i civisme, que seria per regular tot el tema del soroll que es fa en aquests carrers, com també l'ordenança d'urbanisme, que seria la modificació dels horaris de tots aquests locals, tant de discoteques com de bars musicals.
De moment, la policia municipal només ha actuat a la nit un cop, durant la festa de la Castanyada, quan es va superar l'aforament de l'establiment en una trentena de persones. Els responsables del local podrien enfrontar-se ara a una sanció econòmica per aquest fet. Uns responsables, per cert, que no han volgut fer declaracions sobre aquesta problemàtica.
Notícies migdia.
La confiança empresarial retrocedeix en 4 punts l'últim trimestre de l'any, però no s'ha de témer una recessió com la d'ara fa 10 anys. Són dades que s'han publicat en l'enquesta de confiança i clima empresarial elaborada per l'Ajuntament, el Banc Sabadell i les patronals sabadellenques. Des que s'analitzen aquestes dades, és el cop en què els empresaris es mostren més prudents amb les perspectives econòmiques.
Tot i això, el secretari tècnic del CIE, Josep Milà, destaca que no cal ser pessimista, ja que es pot llegir de forma positiva. L'empresariat sabadellenc està atent per afrontar qualsevol retrocés econòmic. De fet, considera que estem davant d'un alentiment de l'economia després de 2 anys en què el creixement ha estat la norma. En cap cas hem de patir per una eventual crisi econòmica, ha afirmat el programa El Cafè.
Nosaltres no veiem indicis d'inici de crisi, com et dic, perquè per fer aquesta valoració, i si no fos així també us ho diria, doncs hem comparat amb dades de la mateixa demarcació fa 10 anys, el 2008-2009, com a començar. Els saldos, per exemple, de l'ocupació eren un 27, un 30%. Els saldos negatius passaven del 40%. En cap cas estem en aquesta situació.
Milà atribueix la prudència empresarial a l'estancament general de l'economia, i és que les empreses sabadellenques estan molt determinades per les conjuntures econòmiques i internacionals. Fets com el Brexit o la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, per exemple, perjudiquen els negocis locals. Per altra banda, Milà també ha posat deures al nou govern municipal. Demana que es mantingui el treball encetat amb el quadripartit per facilitar els tràmits administratius.
Que tinguem una administració molt al dia, molt digital, molt online, pel que les empreses necessiten, perquè és el que ens trobem amb l'entorn. La nostra competència està en aquest entorn digital. Nosaltres no podem tenir tramitacions analògiques, tramitacions lentes, quan la competència i el mercat i el món està ja en una altra fase de fa anys.
Milà també ha expressat que cal millorar la formació dels futurs professionals, ja que el sector està demanant molt personal qualificat.
El projecte per unir el carril bici de la Ronda Ponent amb Sant Quirze segueix endavant. La Junta de Govern d'avui ha aprovat l'adjudicació de les obres per construir el nou carril de la Rambla Ibèria fins a la plaça del Mil·lenari. Les actuacions, que tindran un cost de 388.000 euros, s'allargaran durant any mig any un cop es posin en marxa.
El projecte impulsat pel govern municipal anterior es farà de forma conjunta amb l'Ajuntament de Sant Quirze per tal de poder unir el carril bici Sabadellenc amb el municipi veí en una segona fase. El portaveu del govern, Pol Gibert, confia que aquesta infraestructura permeti augmentar l'ús del carril bici de la Ronda Ponent.
Com bé s'ha dit, amb el carril bici de doble sentit i doble carril que hi ha a Ronda Ponent, doncs ha sigut polèmic perquè, evidentment, no té un ús intensiu, no? Esperem que, com més sigui més en xarxa la línia de connexió, doncs hi hagi més usuaris. Evidentment, és un usuari diferent, perquè és un usuari que va intramunicipi, no només dins del municipi, per tant, també afegeix un públic diferent, no?
Gibert assegura que el projecte també suposarà un altre benefici, el d'urbanitzar un espai d'ús molt popular.
També aprofitarem perquè la part aquella, si coneixeu, que va arran de via, És una part que està abandonada, que és un terraplen, diguem, que és un camí que la gent fa servir de manera informal per anar cap a la zona del campo, i també s'ha arreglat aquesta part perquè es pugui transitar de manera normal i no sigui, diguem, ara un camí que més la gent hi passa des de fa anys però que no està habitat ni urbanitzat, no? I també s'aprofitarà per fer el camí ben fet a la banda de la via.
Les obres del nou carril bici, que començaran el mes de febrer, aniran a càrrec d'Artífex Infraestructures i actuaran en una superfície de prop de 6.000 metres quadrats.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
El Banc dels Aliments fa una crida a trobar voluntaris per la nova edició del Gran Recapte que se celebrarà divendres i dissabte d'aquesta setmana. Ara mateix només ha arribat als 2/3 del nombre de persones que considera mínim per poder realitzar la iniciativa solidària a la ciutat, 300 persones sobre 450. El delegat a Sabadell del Banc dels Aliments, Ferran Escala, explica el programa El Cafè les dues maneres que hi ha d'implicar-s'hi.
Hi han dues opcions, o ser coordinador o ser voluntari i res més. El coordinador és un voluntari, el que passa que fa la feina de coordinar els seus voluntaris de la botiga en concret. I el voluntari és la persona que està al peu de botiga, dona les bosses, informa la gent que entren, dient-los el que és la Gran Recapta, i després recullen el que els hi han entregat les persones que han entregat aliments.
En campanyes anteriors s'han recollit 93.000 quilos d'aliments.
Aquesta iniciativa solidària reuneix menjar per les persones que ho necessiten. Hores d'ara, però, el principal problema perquè la recollida sigui un èxit és la falta de voluntaris. En l'àmbit general en falten uns 8.000. La davallada, de moment, no té una explicació raonable. Pel que fa a la recollida, Escala detalla els productes més interessants a donar.
Bueno, doncs podem donar tot el producte sòlid i líquid en quant a... Més que res demana oli, llet i conserves. Però, bueno, també pasta, arròs, no hi ha cap tipus de problema que es donin altres coses. Una cosa és el que es prefereix i l'altra és la donació en si, que està ben rebuda, sigui la que sigui.
En la situació actual, l'entitat ja es donaria per satisfeta si aconseguís igualar la xifra de menjar d'anys anteriors. Escala creu que han tocat sostre a escala organitzativa i d'aquí que es conformi a repetir el resultat. Enguany hi col·laboraran una setantena de locals. Els voluntaris són un element clau perquè en botigues que han volgut ajudar però no s'hi havia implicat cap voluntari, la contribució no ha estat sensible. Us podeu apuntar a la web del Gran Recapte, que està construïda d'una manera ben intuïtiva.
Més notícies del dia d'avui en un format més breu. La sabadellenca Laura Rossell és la nova directora d'Ara Llibres.
L'objectiu de l'empresa és seguir obrint nous camins i fer propostes editorials que estiguin al centre del debat públic, que generin opinió, que plantegin preguntes o que portin solucions. Rossell compaginarà la direcció editorial amb l'activitat periodística. Ara Llibres va néixer el 2002 amb voluntat d'innovació en el sector de la llengua catalana i l'objectiu de captar i potenciar el talent a Catalunya.
Primera cursa a la ciutat solidària amb la lluita contra la diabetis de tipus 0.
La sucursal sabadellenca de l'entitat Diabetes Zero ha organitzat a l'Espai Polivalent del Nord 5 quilòmetres de cursa, a la qual han participat poc més d'un centenar de persones. Anna Fernández, delegada de Diabetes Zero Sabadell, ja ha avançat que l'any que ve tornaran a celebrar la cursa.
Sempre plantegem una segona perquè a veure, la Fundació Diabetes Zero el que fem és recaudar fent doncs, això, no, events per aconseguir doncs, a veure, el recolze de la investigació fins que no arribi la cura, doncs al igual no sé quantes més n'hi hauran.
La competició, però, anava acompanyada de moltes activitats, com per exemple exhibicions de ball de l'escola Harmony o tallers de malabars.
La Bodega Coca ha celebrat aquest diumenge la tradicional festa del vi novell amb més del seu centenari a la ciutat.
L'arribada del primer vi de l'any ha motivat a colles de cultura popular a agrupar-se al carrer Brutau per participar-hi. Els sabelluts han col·locat la tradicional branca de pi blanca a la façana per anunciar l'arribada del vi novell. Montserrat Coca, propietària de la bodega, afirma que no té cap pla de futur per l'establiment i prefereix gaudir del dia a dia.
Mira, et dic una cosa, que miro mes per mes i quasi dia per dia i anem passant i empenyent i ja està, perquè si vols mirar molt el futur jo penso que et desmuntes moralment i penses doncs no, endavant i vinga i demà tornem a llevar i tornem-hi i ja està.
El brindis inaugural s'ha dedicat als polítics empresonats i també a totes aquelles persones que estan en presó preventiva pels aldarulls post-sentència. La festa ha comptat amb la participació d'Oriol Cruz i Judit Martín, còmics i imitadors, i també amb actuacions dels Gegants de Gràcia, Malabars Malboig i les Forques de Can Déu.
Què passa, penya? Què passa, penya? Soc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa. Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per les dues de la tarda, moment de sortir de la ciutat per repassar altres notícies del dia. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha admès que va desobeir a la Junta Electoral Central.
Ho ha declarat el Tribunal Superior de Justícia en referència a la demanda de retirar la pancarta del Palau de la Generalitat durant la campanya del 28 d'abril. Torra defensa que era impossible complir una ordre il·legal.
Sí, la vaig desobeir, però és que era impossible complir una ordre il·legal. Tots els membres d'aquesta sala ho saben, que aquesta era una ordre il·legal dictada per un òrgan que no tenia la competència per dictar-la. Jo, com a president de la Generalitat, vaig complir el meu deure de president, que insisteixo que és defensar els drets i llibertats dels meus conciutadans, que en aquest país ha costat molt, que ens els hem hagut de guanyar centímetre a centímetre i que no permetré mai que siguin vulnerats ni trepitjats.
Torra ha qualificat el cas com una vulneració de la llibertat d'expressió i una censura.
La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha postulat aquest dilluns a prendre el relleu d'Albert Rivera com a líder del partit.
En una entrevista a Antena 3, Arrimadas ha afirmat que es veu capacitada per emprendre aquest repte en un moment que qualifica de difícil.
Creo que tengo un apoyo, no sé si decirle unánime porque es muy pretencioso, pero absolutamente mayoritario dentro del partido. A mí me gustaría que también se hicieran cambios en el partido. Yo creo que estas situaciones son positivas en la vida para mejorar cosas y por tanto yo estoy aquí, quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente, que voy a estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, como siempre en mi vida, siempre que ha habido una situación difícil, he dado un paso al frente y voy a ser valiente.
La portaveu ha assegurat que hi ha molts espanyols que estan esperant poder tornar a Ciutadans.
L'exdictador Francisco Franco va deixar una herència de 28,5 milions de pessetes, que equivaldria a gairebé 1,8 milions d'euros, a la seva dona Carmen Polo i a la seva filla.
Així ho indica el testament que aquest dilluns ha publicat El Mundo. La meitat de la fortuna, 14 milions de pessetes de llavors, correspon al Pazo de Meirás, una finca situada a la Corunya que Franco es va apropiar. De fet, el 2019, l'advocacia de l'Estat va presentar una demanda judicial perquè la família Franco retornés la finca per frau en la compra.
A partir d'aquest dilluns, els telèfons mòbils podran ser rastrejats a tot l'Estat espanyol.
Les operadores Movistar, Vodafone i Orange donaran a l'Institut Nacional d'Estadística les dades de localització dels telèfons mòbils sense el número ni el nom dels propietaris. La primera tanda de rastrejos comença aquest dilluns i s'allargarà fins dijous amb la idea d'identificar els moviments habituals durant els dies feiners en àrees amb una mitjana de 15.000 habitants.
I en clau internacional, l'expresident bolivià Evo Morales denuncia crims de lesa humanitat en la repressió armada a Bolívia.
Ho ha fet des de Mèxic, on està asilat des del cop d'estat que va forçar la seva dimissió. També ha exigit al govern de l'autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, la identificació dels autors de les 24 morts que hi ha hagut durant les protestes, que també han causat més de 700 ferits.
Els castellers de Sabadell han posat punt final a una temporada que reconeixen que ha estat una mica fluixa.
La contraportada.
Els camises verdes han perdut la categoria de colla de nou, han viscut moltes lesions dins l'equip i també han perdut adeptes aquesta temporada. Així ho ha explicat a Ràdio Sabadell la seva cap de colla, Bea Jiménez.
Aquesta temporada ha sigut una temporada, diguem-ne, de baixada del món castellà en general,
a excepció d'algunes colles i de la nostra també, no hem quedat exents, no?, d'aquesta, diguem-ne, entre cometes, crisi, que ja va començar l'any passat, de fet. Llavors, aquest any acabem un cicle de 2 anys en el que, bueno, és això, no?, hi havia una reducció de volum de gent, molta renovació, tant a troncs com a pinya. Llavors, anys de, 2 anys de molt picapedra, no?, de treballar, molt mirant de cara al futur i per fer aquesta renovació, no?, també.
Tot i això, Jiménez defensa que se sent orgullosa de la feina feta aquest any.
Així és, la cap de colla assegura que aquest ha sigut un any de picar molta pedra, de treballar des de zero i, sobretot, de preparar els més joves per les temporades vinents. Tot i això, Jiménez accepta que li ha fet mal no haver pogut portar cap castell de nou a plaça.
Personalment, a mi m'hauria agradat portar castells de nou a plaça i potser és el que més mal personalment em fa, no? I sobretot, especialment, Festa Major, que crec que havíem fet molt bones proves de 4 de 9 i el teníem molt a tocar.
Els saballuts tenen ara uns mesos per respirar i descansar. Un temps que també ha de servir per començar a perfilar la nova direcció de la colla, que després de 2 anys, el mandat de Jiménez, precisament com a cap de colla, arriba al seu final.
A vacances, respirar i esperar, doncs, que la gent s'engresqui per fer feina l'any vinent, bueno, i pensant en 2 temporades, perquè el projecte que es presenti, sigui el que sigui, serà per 2 temporades, i veure tot aquest jovent que tenim, si s'anima a donar una empenteta, i ja veurem. Jo crec que la colla ha de fer una reflexió, l'equip tècnic d'aquest any hem de reflexionar també, i entomar ja de cada temporada vinent amb il·lusió, sigui com sigui, i qui decideix estar al capdavant, doncs sort.
Els saballuts, doncs, tenen ara la possibilitat de partir de zero i redreçar el seu rumb per recuperar, com els hi pertoca, la categoria de colla de nou.
Doncs amb els millors desitjos pels castellers de Sabadell per la pròxima temporada, nosaltres posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. La informació tornarà als butlletins horaris aquesta tarda i també a les 7 al Notícies Vespre, editat per la Karen Madrid. També us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, a Facebook, al Twitter, Instagram o al portal de notícies d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tot seguit us deixem amb l'actualitat esportiva, amb els companys de l'Hotel Suís, amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.